Quan pensem en la guerra o fins i tot en la representació de la guerra, a les pel·lícules, la literatura i l'art, sempre veiem homes. Soldats a les trinxeres, soldats anant a la guerra, tornant-hi amb fusells, ferits o com sigui, sempre són homes. Tot aquest imaginari ens ha portat a pensar a la majoria que les dones durant les guerres han tingut un paper secundari, que s'han quedat a casa a tenir cura de les criatures i a fer el dinar. Res més lluny de la realitat en la majoria de guerres del segle XIX i XX hi han tingut un paper actiu, però com i de quina manera? En parlem amb la Susana Tavera, historiadora i catedràtica emèrita jubilada d'Història Contemporània de la Universitat de Barcelona. Com dèiem, al cinema, la literatura, l'art, sempre hi ha una èpica de la guerra que està relacionada amb l'home, el soldat. A les dones, la cultura popular les abandona a l'àmbit domèstic. Ploren, alimenten les criatures i esperen simplement que torni l'home de la guerra. Susana Tavera se'n va als clàssics per rebatre aquesta idea.
Des de l'antiguitat, Atenea porta els atributs de la guerra. Hi ha dones a la història que per exemple, a l'edat mitjana, que han sapigut defensar els interessos o el seu propi patrimoni, la seva pròpia corona, fins i tot. I hi ha una comtessa, la Teresa Vinyoles de la Universitat de Barcelona, ha estudiat una comtessa del Pallars, que va defensar els baluards del seu castell quan el marit no hi era.
La professora d'Història es refereix a Sibil·la I, comtessa del Pallars Sobirà al segle XIII. Un altre exemple on les dones van agafar unes armes, no fusells, però sí objectes disposats a fer mal, va ser en les famoses guerres del pa.
Els motins de subsistències, que són assalts als mercats de les farines o del pa per imposar un preu just, tenien com a protagonistes les dones. Dones armades, diem-ne, amb estris, o bé del món domèstic, o bé del món dels oficis.
Si bé es pot entendre que la dona no és aliena a la guerra, sí que des de molt antic s'ha diferenciat el gènere masculí i el femení i s'ha considerat que uns atributs eren propis de l'home i d'altres no. Ja us podeu imaginar quin.
La idea de que la violència no repugna, la violència, la destrucció, repugna a les dones i no repugna a un altre gènere acostumat o pujat amb una jerarquització social que admet la violència i que, per tant, admet la guerra.
Les dones, per natura, segons la tradició, no són violentes perquè han vingut al món a tenir cura dels altres.
Una derivació de la idea de que les dones estem cridades a ser mares i a complir el paper de la maternitat.
I hem vingut a portar vida, no a portar mort.
Hem vingut a portar vida, exactament. La maternitat és portar vida.
I aquest prejudici té les seves conseqüències.
Això afecta a la cultura, això afecta a la literatura, això afecta al cinema, això afecta a, fins i tot, als relats quotidians de la nostra experiència més quotidiana i més directa. Quan hi ha multitud d'exemples històrics que ens demostren que les dones, depenent de grups socials, educació, experiències i demés, han participat a la guerra. No han rebutjat la violència, han sabut defensar els seus interessos i els interessos maternals, fins i tot, amb armes a la mà, i això ha ocorregut des de, diem-ne, el món preindustrial al món contemporani amb nombrosos exemples.
les milicianes a la Guerra Civil, les dones a la Guerra d'Independència Americana, els batallons de la mort a la Primera Guerra Mundial, les partisanes, les tanquistes, les franctiradores... Totes aquestes dones han existit, però sembla que han quedat reduïdes a una excepció, a una nota de color, quan precisament no ha estat així.
Grupos de gentes, carne proletaria al margen de l'acción revolucionaria, presencian asombradas las heroicas gestas que abre una ancha perspectiva, ampli horizonte a la España futura.
I de fet, encara que la dona ha format part de milícies i exèrcits, quan marxa de l'àmbit domèstic sempre causa recel. D'això en parla la Susana Tavera. En tots els seus anys de trajectòria professional com a historiadora, ha tingut l'oportunitat d'entrevistar moltes dones. Se'n recorda d'una conversa que la va frapar. Va parlar amb una funcionària que havia vist les milicianes passejant-se per Barcelona.
Una dona, llavors ja funcionària de la Generalitat de Catalunya, que em deia, diu, jo quan anava cap al despatx vaig veure de seguida, una de les coses que més em va cridar l'atenció és d'on sortien tantes donotes pujades als camions. Junt amb homes armats, després vaig saber que anaven al front.
Aquella dona instruïda, de la que parlava la Susana, i molts homes pensaven el mateix, què feien aquelles dones anant a la guerra?
A vosotras todas, mujeres anónimas, salud. A vosotras todas, que desde el comienzo de las hostilidades habéis cumplido vuestro deber, habéis tomado una parte activa en nuestra lucha. Gracias a vosotras, mujeres de España, que hoy ocupáis enérgicamente en la retaguardia los puestos que han dejado vacantes nuestros heroicos combatientes.
Vor der Kaserne, vor dem großen Tor, stand eine Laterne und steht sie noch davor. So wollen wir uns da wiedersehen, bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lili Marleen.
A la Primera Guerra Mundial, l'exèrcit rus va comptar amb moltes dones a les seves files. Aprofitant el sufragi femení recentment aprovat, es va donar permís a les dones per allistar-se a l'exèrcit. Fins a 6.000 d'elles van passar a formar part de les tropes de l'exèrcit rus. Els batallons femenins tenien un nom bastant contundent. Es deien batallons de la mort. De fet, això no va ser per casualitat, sinó que era una manera de mostrar la determinació d'aquelles dones en anar fins al final. Quan es va desplegar el front bielorrus, el juny de 1917, van entrar en combat sense contemplacions. L'uniforme era el mateix que el dels soldats masculins. Anaven rapades al zero i estaven armades amb un fusell negant. Sens dubte, allò va ser una arma propagandística fantàstica que va travessar fronteres. Clar, sentint això, ens preguntem, potser és que els russos tenien més sensibilitat cap a creure que les dones també podien agafar les armes? En respon Susana Tavera.
Hi ha una sensibilització més directa respecte a aquests temes. Aleshores et parlaria de les dones socialistes, d'una Clara Zetkin i de més. O sigui que no penso tant en que el protagonisme o la presència de les dones s'expliqui tant perquè a un costat o un altre dels bàndols combatents, sinó que s'embrica amb el sistema ideològic que està implícit en el sistema de gènere. I això és una realitat.
Però... Segurament no, els russos no eren més feministes, per dir-ho d'alguna manera. Era una qüestió de números, com més persones es mobilitzessin, millor. Susana Tavera posa en rellevància el paper d'una dona com Clara Zetkin, pionera de les dones socialistes i que va lluitar pels drets de moltes dones.
Dintre d'un exèrcit les dones compleixen ordres. O sigui, no estem parlant de mobilització que pot acabar en militarització, sinó que estem parlant de dones dintre d'una estructura militar i aleshores això és una altra perspectiva, és el mateix tema des d'un altre costat.
Doncs està bastant clar, les dones no escollien. Potser per això, quan aquestes dones s'incorporaven al camp de batalla en les diferents èpoques de la història, sovint ho fan en la versió que s'espera d'elles, com a cuidadores, infermeres, perquè d'alguna manera se segueix pensant que la dona pot anar a la guerra, però per fer el mateix que fa a casa, no fos cosa. Un exemple històric d'una dona que va tenir cert reconeixement és Florence Nightingale, que va néixer en una família de classe alta britànica, però que ho va deixar tot per anar a la guerra de Crimea i que es considera la precursora de la infermeria professional. Potser la britànica Nightingale se li va fer una mica de cas, però les dones, quan van anar a la guerra, no rebien ni medalles, ni condecoracions, ni molt menys es commemora la seva feina amb una estàtua. Tampoc mai van tenir la distinció de veteranes de guerra.
Los más rudos trabajos, ayer reservados a los hombres, los realiza hoy el sexo pretendido débil. En estas fábricas es donde, sin descanso, se forjan las armas de los que defienden la libertad de nuestro pueblo al mismo tiempo que la del mundo.
Encara que no ho sembli, els conflictes bèl·lics van significar alguna cosa positiva per les dones. Mentre els homes marxaven al front, les feines que ocupaven normalment ells quedaven vacants. A Catalunya, per exemple, moltes dones es van poder favorir d'iniciatives oficials per donar-los formació i capacitació professional. Estem parlant de l'any 36. Treballaven a fàbriques de material de guerra, empreses de transports, enginyeria... I també moltes van començar a accedir llavors a llocs de l'administració, com la Generalitat.
All through the war, through blitz and blackout, in snow and sunshine, the wheels of transport have been kept rolling. All the work of all our factories would stop if transport ceased. And playing their part in the transport scheme there have been the British Railway.
Molt més destacable, a l'estranger, sobretot a Anglaterra i a la Unió Soviètica, les fàbriques d'armament es van omplir de dones. I les noies que hi treballaven es deien ni més ni menys que munionets, paraula que venia de munició, és clar. La conseqüència va ser la feminització de moltes feines, ho confirma la Susana Tavera.
Un tema de llocs, feminització del mercat de treball, de serveis, fonamentalment. Allò, conductores de tramvies...
revisores de metro,
revisores de metro, allò, nombrosíssims exemples. Clar, aquestes ningú les va... Ningú les va condecorar, ni les va respectar, ni es va parlar d'elles, ni es va escriure una biografia. O sigui, van protagonitzar un fenomen extraordinari, que és el de la feminització del mercat de treball, però la pregunta que jo crec que és molt que és més important és què va ocórrer quan va acabar la guerra, de nou a la llar.
La pregunta que es fa, la Susana, és molt interessant. Què va passar amb totes aquelles dones quan van arribar al mercat laboral? Algunes que s'havien jugat fins i tot la vida en aquestes fàbriques d'armament quan la guerra es va acabar. Doncs clar, que van tornar a casa, d'on alguns pensen que no haurien d'haver marxat mai. I si parlem del cos de la dona a la guerra, què ens ve al cap?
Marilyn proves that there's nothing drab about GI slacks and shirt, depending on how you look at it, as she heads for her first performance.
With my baby, by and by, by with my baby, by and by.
D'entrada, els cossos de moltes dones van servir per allò que es deia pujar la moral. Marilyn Monroe va anar a cantar a Corea, Marlene Dietrich a la frontera entre França i Alemanya, Raquel Welch a Vietnam, i si volem exemples més nostrats, Marta Sánchez a la Guerra del Golf i Carmen Sevilla a la Guerra de l'Ifni. Les dones a la guerra, com pubilles de cuixa forta. Podem riure, si voleu, però penseu, quina mirada té la guerra cap a la dona? Si no era d'aquesta manera festiva, ballant, el cos femení es converteix en camp de batalla per guanyar una guerra. Ens estem referint a les violacions. Les dones es converteixen en objectius perquè són les que sostenen la societat. El cos de la dona es converteix en una manera d'humiliar l'enemic. Exemples d'això són les guerres del Congo i també la dels Balcans. Evidentment, la dona es converteix en un botí de guerra.
És un botí de guerra i, a més, en el sentit més punyent, tancades a presons especialment dures per a dones, sotmeses a una violència extraordinària del el vencedor respecte a los vencidos. És això, és exactament això.
Doncs ja ho hem sentit, la dona millor que es quedi a casa si la deixem anar a la guerra, que sigui per rentar culs i guarir ferides, i si agafa el fusell quan s'acabi la festa de la sang, si no ha perdut la vida, millor que torni d'on no hauria d'haver marxat mai, a casa i amb els fills.